La passada setmana, el secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, Víctor Francos, va visitar les Illes Balears i ho va fer per reunir-se amb representants del govern de les Illes Balears, amb representants del Consell Insular de Mallorca i també del Consell Insular de Menorca. Tot plegat per presentar un paquet de mesures encaminades a evitar la fuita de funcionaris, un dels problemes de la insularitat que patim i de quina manera a Formentera, o també per parlar de la transferència a les Balears de la competència de la gestió del litoral, temes que també afecten doncs, sensiblement i directament a la nostra illa. L'assumpte és que el senyor Francos no va trobar espai a la seva agenda per venir aquí, a Formentera, i escoltar de primera mà quines són les peculiaritats de la insularitat i com aquestes mesures, evitar la fuita de funcionaris o la transferència a les Balears de la competència en el litoral, podria també doncs, afectar la nostra illa. D'això, precisament, la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, em va fer un tuit doncs, trobant a faltar doncs, aquesta trobada per poder explicar les peculiaritats de Formentera en aquests assumptes de capital importància. Benvinguda a Ràdio Illa, presidenta.
Moltes gràcies.
A veure, al secretari d'Estat o des de la delegació del govern li han donat algun tipus d'explicació?
No, cap tipus d'explicació. A més, estic preparant una carta explicant la situació concreta de Formentera perquè crec que si s'ha de treballar amb aquesta feina, que és molt necessària, de trobar les mesures adients per que els funcionaris no se'n vagin, així com poder tractar de manera adient també la part de la transferència de litoral. Han de conèixer de manera urgent la situació de Formentera, perquè si alguna illa ha de parlar d'insularitat, la que més pateix la insularitat és la illa de Formentera en tots els aspectes. És a dir, el funcionari que ve aquí no es troba només amb la situació de que està fora de casa i tindrà també un problema d'habitatge, sinó que la cistella de la compra és més cara, que si té fills i volen estudiar fora no té les ajudes suficients per garantir que pugui estudiar en les mateixes condicions que si estigués a la península, i així hi ha pues, un munt de coses que vaig tenir l'oportunitat inclús d'explicar-les al Senat aquest any. Així que aquesta part, quan parlem de funcionariat, no parlem exclusivament d'això, perquè són problemes que també tenim els residents i les residents de la illa. Així que estic preparant tota aquesta informació per traslladar-la i fer saber, bueno, primer aquesta decepció de que no es compti en Formentera per parlar d'aquests temes, en un moment com aquest, on també tenim falta de policia, de funcionariat, on Formentera és l'única illa que no té policia nacional, que no té inspecció in situ de salut ni de treball, que no té la inspecció d'emergències i que estan pues, coordinant-nos amb la Guàrdia Civil tot el que podem per abarcar el que tenim damunt de l'illa.
Ja que parlem dels cossos de seguretat, vostè ja porta setmanes reclamant reforços pel que fa doncs, a poder afrontar aquesta temporada també tan peculiar pel tema de la pandèmia. No? Fa poques setmanes sabíem que són 300 els guàrdies civils i policies nacionals que vendran de la península a fer un reforç de temporada d'estiu a les Illes Balears. Des de Ràdio Illa vam trucar a delegació al govern per preguntar quants d'aquests 300 arribarien a Formentera, ens van dir que no ho sabien, vam trucar a la Guàrdia Civil i ens van dir que tampoc ho sabien. Vostès ho saben?
Sí, ara mateix tenim quatre persones més, UCCIC, el grup especial de seguretat ciutadana, que són aquí des del dia 30 de juny i estan en coordinació tant amb la Guàrdia Civil com amb la policia local pues, per fer totes les inspeccions i els controls necessaris. A més, a través del coronel i de la delegació del govern ens han informat que el Río Segura, aquesta barca que l'any passat també va estar entre Eivissa i Formentera, que després té una barca més petita que pot sortir a fer diferents inspeccions respecte tant de la Posidònia com de qualsevol activitat il·legal que s'estigui realitzant, també la tindrem aquí a la nostra illa. Així que crec que és una bona notícia i que ens ajudarà, però en cap cas és suficient, evidentment.
A veure, sobre aquestes explicacions que ens van donar nosaltres des de la delegació del govern, que el senyor Francos no s'havia reunit amb vostè i la resta de representants del Consell de Formentera per problemes d'agenda, no sé què li pareix.
Bueno, no sé, seria l'agenda seva, perquè la nostra no la varen consultar.
A Madrid es coneix Formentera? Creu que saben situar els seus problemes i, bueno, per no dir si la saben situar en el mapa?
Bueno, jo crec que molta gent la sap situar en el mapa i en els últims anys hi ha moltíssima gent de Madrid que ve de vacances, però crec que per ells són platges, són restauració, són gastronomia, són cultura, són moltes coses, però no som residents i ciutadans que ens veuen com un lloc de vacances i que realment no tenen absolutament clar quines són les dificultats que té aquesta triple insularitat.
Si finalment algun dia es porta a terme aquesta reunió amb el secretari d'Estat Francos, quins serien els temes a tractar?
Bueno, jo crec que són els mateixos que vàrem traslladar al Senat, no? I és aconseguir totes les mesures necessàries per garantir que els ciutadans i ciutadanes de Formentera tinguin els mateixos drets que la resta de la ciutadania. Pues, començant amb el tema de les connexions aèries i marítimes, amb la necessitat de diferents subvencions i ajudes per als nostres estudiants, que tots sabem que no tenen la possibilitat d'estudiar aquí, han d'anar a estudiar fora, i sí, n'hi ha beques, però ningú et supleix el que et costa un lloguer fora d'aquí, a part del que ja es paga a la illa, que és més car que en lloc, la problemàtica que tenim del funcionariat, de trobar mestres, de trobar metges, de trobar qualsevol tipus de professional que vingui i es vulgui establir a Formentera, els preus de la cistella de la compra, vull dir, podem parlar de l'aigua més cara de tota Espanya, podem parlar de mil temes, no?, dels que crec que no són conscients.
Per cert, del conveni de carreteres, que se'm va parlar un poquet a la tardor de l'any passat, a veure si podia entrar en els pressupostos estatals, finalment no hi va entrar. Conveni de carreteres pel qual s'hauria de renovar, doncs, bé, entre altres parts de la xarxa viària, especialment la PM820 des de la Sabina fins a Escaló. Com està això? Hi ha alguna novetat?
Amb aquest tema continuem treballant i ara ens han reclamat una documentació que enviarem al govern, novament amb una memòria que ja hem enviat en diverses ocasions, separant el que és la part d'Eivissa de la de Formentera i el que són els temes pendents nostres, perquè som l'única illa que realment havia esgotat aquest conveni i que havia justificat tota la seva part.
Per cert, sobre la fidelització dels funcionaris, cal un plus d'insularitat per fidelitzar-los? Ho dic perquè això també podria crear, en definitiva, un greuge amb la resta de treballadors que també pateixen dificultats a l'hora de residir a Formentera, doncs pagar lloguers, pagar la cistella de la compra, etcètera, etcètera.
Crec que aquí hi ha diferents qüestions i diferents tipologies de funcionari. És a dir, hi ha les persones que venen de manera temporal i que tenen una mobilitat molt àmplia, és a dir, que no venen per quedar-se perquè la seva feina pot ser que a l'any següent li diguin que s'ha de tornar a anar, i crec que això és una dificultat més gran, i després estan la resta de funcionaris, com per exemple els del Consell, que clar, venen i realment venen a quedar-se, no? Crec que s'han de trobar les mesures en general adients a cadascun dels casos, i que no pot ser un tema general de que tots els funcionaris tinguin aquest plus, perquè com bé dius, la resta d'habitants de l'illa també tenen problemes per trobar habitatge i per quedar-se aquí.
Escolta'm, deixi'm que aprofitem aquests 4 minutets que ens queden, perquè ja sé que per agenda avui s'ha d'anar puntual a les 9:30, comentar la trobada que va tenir amb Xisco Antic, el president de l'autoritat portuària, el passat divendres a la torre de control, precisament, de la Sabina. Com va anar? Estem una mica, diguem-ne, sorpresos del fet de que seguim amb aquestes sortides simultànies i sense rebaixar, doncs, tal com s'havia anunciat l'any passat, el número de freqüències entre les pitiuses.
Bueno, el que vàrem fer i vàrem demanar justament aquesta reunió, i la vàrem demanar al port i en aquell horari concret, a les 10:30, perquè és l'horari on arriba la barca de València, on hi ha 4 freqüències a la vegada i on es pot veure la situació que realment té el port. Autoritat portuària va aprofitar per ensenyar-nos tot el sistema de control que han instal·lat allí per controlar els temes de velocitat i també per fer una recollida de vegades que, segons ells, no tenen suficients per prendre segons quines decisions. En el nostre cas, el que hem traslladat de manera molt ferma és que no s'ha complit un acord al que havíem arribat a l'any 2020, on a l'any 2020 sí que va ser possible arribar a un acord també amb les navilieres per que no hi hagués més de dues sortides a la vegada. Ara mateix, bé, sortia als mitjans que s'està negociant amb les navilieres. Crec que serà una negociació molt difícil, si és que és possible, perquè bàsicament després de dir-li a les navilieres que havien de reduir freqüències, el que s'ha fet és deixar entrar una nova que ha agafat les freqüències que deixaven lliures amb un acord per temes de seguretat l'anterior. Jo crec que ningú que vagi al port a les 11 del matí i vegi el que passa allí pot dir que no tenim un problema de seguretat i que podem venir les barques que vulguin. Crec que és un tema obvi, va venir també el capità marítim. Tots varen quedar bastant sorpresos amb la situació que es varen trobar. La burocràcia també és cert que és molt complicada en aquestes administracions que tenen una part estatal també, però es varen posar en contacte amb el capità de Marina Mercant i sembla ser que aquest farà un informe que ens ajudarà en breu a poder tornar a rebaixar aquestes freqüències. Però jo el diré, això és una petita primera passa, perquè és absolutament insuficient que exclusivament es rebaixin aquestes dues freqüències. Com sempre, hem demanat que els barcos que arriben s'adaptin al nostre port i no el port als barcos. Tenim arribades de barcos amb més de 120 vehicles i una zona d'embarc on no hi queden més de 50 i és una situació que després no poden absorbir les nostres carreteres.
Dilluns vam tenir precisament el director general de Transport Marítim, en Xavier Ramis, i li vam preguntar per què no era una realitat aquesta limitació de sortides i entrades simultànies de vaixells, i ell va doncs assenyalar directament cap a l'autoritat portuària. L'escoltam.
Aquest informe s'ha de desenvolupar i s'ha de treure una nova resolució de capacitat màxima i, per altra banda, un sistema d'adjudicació d'aquests amarres. És a dir, aquesta seria. I aquesta competència és clara que és d'autoritat portuària.
És així? O és Marina Mercant? O govern? O
són tots. Són tots, i aquí s'està tirant la pilota a l'altre terrat. L'autoritat portuària té la seva part, que és la part de seguretat del port, amb la que podem fer una part important. El govern de les Illes Balears, tant per l'àrea de medi ambient com per l'àrea de mobilitat, tenen la seva responsabilitat, perquè totes aquestes embarcacions passen per enmig d'un parc natural i, a més, conjuntament amb altres 2.000 embarcacions d'esbarjo que també es troben al nostre parc natural. Vull recordar que, a més de que no està fet aquest decret que desenvolupa la llei, que si bé no donaria solució a la totalitat dels nostres problemes, perquè una part l'ha de solucionar l'autoritat portuària, sí que donaria solució a la part de les golondrines i assegurar-nos com a ciutadans les freqüències mínimes e indispensables per poder tenir un servei de qualitat. D'altra banda, tenim la Conselleria de Medi Ambient, que conjuntament amb la de mobilitat varen poder aprovar la llei de sostenibilitat del transport per Formentera, que ens va ajudar a regular la restricció i entrada de vehicles a l'illa. Aquesta llei no parla de terrestre o marítim. Aquesta llei es pot utilitzar per fer més restriccions. Ara, hem de voler. Hem de voler i ens hem de voler enfrontar amb tota la part d'inversions i lobbies des del punt de vista econòmic que hi ha darrere de tota aquesta història. Però jo el que he traslladat i continuaré traslladant és que tenim un problema al port, tenim un problema al parc natural. Fa molts d'anys que estem reclamant solució per a aquests problemes. La solució és possible, ara s'ha de voler. També era completament impossible regular l'entrada de vehicles. I el conseller que va voler fer-ho, ho va fer, que va ser en Marc Pons. I ara mateix tenim una situació extrema, insostenible, que hem d'abarcar i ho han de fer totes les administracions conjuntament. El Consell de Formentera es posa a disposició de totes aquestes administracions per ajudar amb el que pugui. Ara, no som competents. Nosaltres no podem fer res més que reclamar. I així continuarem reclamant, demanant els informes i fent-nos una idea pròpia i reclamant totes aquelles accions que estem segurs que es poden realitzar.
Estem fora de temps ja, però molt ràpidament, alguna passa a seguir de forma imminent que la pugui anunciar?
Bueno, ara de forma imminent vàrem tenir aquesta reunió. El president va dir que parlava amb el capità marítim, que obtindria en breu aquest informe que els ajudaria a donar aquesta primera passa de tornar a les dues freqüències a la vegada i continuem treballant, però estic segura que hi haurà passes en breu.
Alejandra Farrés, presidenta del Consell Insular de Formentera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.